Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
I aquesta setmana ens acompanya el periodista Llibert Ferri, segurament una de les persones a casa nostra que millor coneix Rússia i també el seu president i la manera de fer i pensar de Vladimir Putin.
Ferri va néixer a Barcelona l'any 1948 i es va titular en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant 20 anys, del 1987 al 2007, va ser enviat especial i corresponsal de la televisió de Catalunya, la Unió Soviètica i també de l'Europa Central i Oriental. Durant la seva etapa a Moscou, va ser testimoni directe del procés de perestroika i de la caiguda del règim comunista. És autor de diversos reportatges i documentals sobre la realitat postcomunista i durant la seva etapa professional també ha passat per mitjans de comunicació com El Temps i com El Diari Ara. Fa pocs mesos va publicar el llibre Putin 30 anys després del final de l'URSS, on explica com el president rus ha refet el país després de la caiguda de la Unió Soviètica i quin és el futur de Putin al capdavant de Rússia.
Llibert, benvingut i gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies per tenir-me aquí. Un plaer.
Aquesta conversa amb el Llibert Ferri, ho dic perquè ningú s'estranyi, aquesta setmana a Ucraïna les coses s'han precipitat d'una manera important. Aquesta conversa l'estem gravant en dijous, ho dic perquè vosaltres a la ràdio ens esteu escoltant i us agraïm molt i segurament és dissabte a la nit o potser és diumenge al matí. No ens interessa tant el dia a dia, però que tingueu clar, per si hi ha alguna referència així, que estiguem tots situats, que aquesta conversa l'estem mantenint aquest dijous al migdia. Per tant, Putin ja ha ordenat aquesta operació militar en territori ucraïnès, en principi del Donbass, però que sembla que ja està anant més enllà del Donbass, i veurem com es van succeint els fets, però vaja, fet aquest apunt i més enllà de la cosa puntual del dia a dia, Llibert, ara en parlàvem, sorprès per la decisió de Putin de tirar endavant aquesta entrada militar a Ucraïna i fer-ho amb la força que s'ha fet com a mínim d'entrada.
No sorprès en el sentit de les cops d'efecte de tipus tàctic que ha anat fent durant fa un mes i mig, i el més important dels quals fa alguns dies reconeguent la República Separatista de Donetsk i Lugansk i desplegant-hi, o almenys anunciar que hi desplegaria tropes russes en un sentit de en missió de pau. De pau, de pau en què? Vull dir, pots fer una missió de pau quan fas una força d'intersecció.
Pau és el que tenien abans del desplegament, diguem-ne.
Exactament,
no?
Entre dos màndols que tenen problemes, però allà ningú els ha cridat, bueno, els han cridat els de Donetsk i Lugansk perquè facin una força de pau que se suposa que és de protecció quan no estan sent atacats. I sí, m'ha sorprès avui indubtablement l'operació aquesta tan abast, tan bèstia, perquè no hi havia hagut cap provocació, no hi havia hagut cap atac per part de les forces ucraïneses del Donbass, vull dir, i tal, que estiguessin atacant, i per tant una operació de dissuasió, també entre cometes i tal, no tenia cap sentit. Per tant, això vol dir que està dintre, jo vull creure que està dintre del mar mental de Putin d'anar creant sobresalts, d'anar apretant cada vegada més els sobresalts, fer sobresalts que espantin més per aconseguir que tant Ucraïna com les forces occidentals es posin a negociar el que ell vol. Ell vol negociar, li va dir al Macron en una conferència de seguretat i cooperació a Europa, més al nivell, un nou pla de seguretat per a Europa. És a dir, seria una nova OSCE, perquè de fet la missió que té l'organisme vigent és el de l'OSCE, però l'OSCE s'ha vist que ja no serveix per res. Per tant, i que indubtablement el que vol és una neutralitat. És revertir tot allò que Mikhail Gorbachev, l'any 1989, poques setmanes després de la caiguda del mur de Berlín, va haver d'acceptar a contracor, que va ser la dissolució del pacte de Varsovia i la reunificació d'Alemanya.
Això no vol dir que vulgui replantejar, recuperar un statu quo, per entendre'ns.
Exactament.
No?
Recuperar un statu quo no vol dir no recuperar, o sigui, desfer la unitat d'Alemanya, no. Però que indubtablement aquells països que van anar a parar a la OTAN, sí, alguns podrien mantenir-se a la OTAN, sobretot els que tenen bona relació amb ell, com ara Hongria. Ves per on té un país que l'any 1956 va ser invadit pels tants russos per sufocar una revolta democràtica. I bé, doncs, podria d'alguna manera doncs, acceptar països com Bulgària, com Hongria, fins i tot com Romania. Ara, no pot acceptar tenir a Ucraïna a la OTAN, ni que hi hagi armes tampoc en països fronterers com Polònia o països fronterers com les Repúbliques Bàltiques.
Fa unes quantes setmanes en Llibert Ferri ens va acompanyar ja al matí a Ràdio Estel, vam estar parlant amb ell una bona estona del seu llibre Putin 30 anys després del final de l'URSS. És un llibre en el qual es fa un retrat de la figura de Putin, de la manera de pensar, de la manera de manar d'aquest llarg govern que ha tingut, i també, evidentment, diguem, de les reticències internes que ha anat despertant en la pròpia Rússia. Hi ha un dels elements que apareix en el llibre i que, escoltant aquesta matinada de dijous a Putin en el discurs que ha fet per justificar l'acció, recordava també quan en el llibre fas la referència, per exemple, parlant d'Ucraïna, no?, d'aquell moment en què van entrar els nazis, no?, al país. I avui tornaven a sortir en aquesta matinada de dijous, quan Putin està explicant el perquè de la invasió, torna a fer aquesta apel·lació, no? És a dir,
torna a fer aquesta apel·lació
una altra vegada, no?, que apareix també en el teu llibre, no?, que demostra aquest ancoratge mental i emocional que té Putin en aquest passat, no?, de la Rússia que ell encara concep, i que amb diferència, segur, perquè el temps no passa en va per ningú, però que encara té projectada, no?, en la seva ment.
Sí, no, clar, ell està parlant, sobretot, Ucraïna sempre ha hagut de pagar molt car unes seqüències, unes imatges, que són les imatges de setembre de 1941, quan l'exèrcit alemany, quan els nazis van ocupar Ucraïna, van ocupar Kiev, i la gent, molta gent, va sortir al carrer amb el braç en l'aire saludant-los com a alliberadors. Després es van donar compte que aquells alliberadors eren tan criminals i tan assassins com els seus, d'alguna manera, opressors russos estalinians. I aleshores, aquelles imatges, la societat ucraïnesa les va pagar molt cares. I han servit sempre de moneda de canvi per acusar a tot el moviment antirrus o antisoviètic ucraïnès, moviments en els quals, per exemple, el mateix moviment de Maïdan, la major part de la gent era gent liberal, demòcrata, gent d'esquerres, gent que estava en contra de les desigualtats, gent que denunciava la corrupció dels... sobretot això, la corrupció dels oligarques, i en canvi es va posar molt l'accent en quatre patrulles de l'extrema dreta, de la gent que seguia d'alguna manera la vida, les idees d'un líder d'extrema dreta, Stepan Bandera, que va col·laborar amb els nazis i que, per tant, el tenen allà com una mena d'icona. Però la major part de la gent no sap, vull dir, es calcula que vota a l'extrema dreta a Ucraïna el 5% de la població. Ah. Aleshores, es pot dir que aquest sigui un país instal·lat en el nazisme?
No, però segurament encara hi ha el record d'aquella imatge, no?
Sí.
I segurament el record de la traïció emocional a Rússia, no? De dir, en el seu dia veu confiar, no?
No,
o veu rebre d'aquella manera els nazis al lloc de la mare Rússia, com ara en Maïdan hi havia ucraïnesos que miraven a Europa... Sí. Posant-se d'esquena, no? Pel simple fet de fer-ho, el que significa Rússia en aquella zona.
Putin,
no?
Ho va dir en el seu discurs. No es tracta d'un país veí, es tracta d'una part de la nostra història i de la nostra cultura. I aleshores, no ho diu, però a darrere molts russos saben, i ho diuen, i això s'ha escrit, diu, no, és que prescindir per nosaltres d'Ucraïna no és una pèrdua, és una amputació. Cosa que ens sona molt a esferes més properes nostres d'aquí de Catalunya, no? Que quan es planteja el dret d'autodeterminació de Catalunya surt gent que diu, no, és que això no pot ser, perquè això no és un dret d'autodeterminació d'un país o un altre, no, això és una amputació, perquè aquesta terra és nostra, això forma part de la terra espanyola, això forma part de la terra russa. I aleshores... tenen aquest posició, que és el de negar fins i tot la condició de poble, la condició de nació, la condició de llengua a l'ucraïnès.
Hi ha una diferència important, que això se li està fent a un estat que existeix.
Exactament. Hi ha un estat que ha arribat a existir fet empentes, perquè fins al 1918, 19, 20, 21, va ser guerres civils, estats ucraïnesos efímers, fins que es va constituir l'estat ucraïnès, indubtablement, amb la força bolxevic ficada entremig, i Lenin el va empènyer i el va posar dintre de la Unió Soviètica. Ara farà 100 anys.
Clar, quan un veu el que està passant, i fins i tot abans que comencés aquesta invasió, no?, i un veia el desplegament rus militar a l'entorn del que és Ucraïna, Ucraïna pot fer front a Rússia?
Ucraïna no pot fer front a Rússia.
Ho dic perquè hem vist aquests dies aquestes crides de Zelensky, diguem-ne, als voluntaris, no?, a donar armes a qui calgui, a demanar que la gent surti a defensar-se, però...
És la manera que han de fer, això s'ha de fer perquè, clar, perquè s'actua des de posicions de dignitat nacional, de dignitat humana i personal,
no, però,
també.
No, però vull dir que vist des de fora, diguem-ne...
Des de fora no hi ha res a fer. Vull dir, de lo poc que he pogut llegir, perquè t'asseguro que aquest matí el telèfon a les 6 del matí ja m'estava sonant i no he pogut atendre a tothom que voldria atendre perquè és impossible, però el poc que he pogut llegir d'agències estrangeres és que en aquests moments la flota ucraïnesa del Mar Negre està pràcticament destruïda, enfonsada. La infraestructura aèria ucraïnesa de terra, d'aeroports militars, està pràcticament destruïda.
Per tant, la força militar ucraïnesa no existeix. O...
I també les bases de míssils terra-aire per destruir avions, en aquest cas avions russos, també estan destruïdes. Pràcticament està destruïda elements de tipus estratègic, totalment estratègic, vital, per poder fer front a una invasió. Llavors, què passa? No? Què poden esperar? No? Poden entrar i poden fer el que els doni la gana. Què passa? Que Putin està intentant... Putin ja va dir l'any 94, quan era tirant d'alcalde de Sant Petersburg, amb aquella conferència que va fer quan ningú el coneixia, i el va escoltar al París a Timothy Garfunkel, professor d'Oxford, i va dir... què diu aquest home? Compte que aquest home portarà
tot
feina.
Tot el futur, no?
Portarà
feina, quan,
i la va portar. Quan va dir... És que la desaparició de la Unió Soviètica és la catàstrofe... política, econòmica i humana, més gran que s'ha donat mai en un país industrial en temps de pau. Per tant, i això tindrà conseqüències, i les està tenint, indubtablement.
Estem parlant amb en Llibert Ferri, periodista, corresponsal enviat especial de TV3 a Rússia, a l'Europa de l'Est, durant pràcticament 20 anys, que ha publicat recentment aquest llibre Putin 30 anys després del final de l'URSS, amb ganes d'escoltar el Llibert parlant del que està passant a Ucraïna, però sobretot de Putin, de la figura de Putin, del que hi ha darrere de la figura de Putin. Hem arrencat aquesta conversa amb el Moon River, amb l'Audrey Hepburn. Frank Sinatra cantava My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. Aquest My Way del Frank Sinatra, llibert que, escoltant-lo ara, és que sembla que l'hagin escrit pensant en Putin, diguem-ne.
Sí. Jo quan l'escolto penso en molta gent, penso en el meu pare, penso en la meva germana, penso a vegades en mi mateix, però sí, sí, avui semblava...
Avui sembla cantada, sembla cantada per
semblava ell. Semblava dedicada a Putin, de la mateixa manera que el tema de Breakfast at Tiffany's, doncs el desdejuni a Tiffany's no eren diamants, indubtablement, sinó que eren bombes.
Ha sigut en forma de bombes. També, doncs pensava, quina responsabilitat en té Europa i Occident d'haver deixat que Putin arribi a ser com és?
Quina responsabilitat? Haver-se refiat molt de... conèixer poc la mentalitat russa, conèixer poc la vida russa, pensar que a l'acabar la Unió Soviètica ja s'havia acabat tot, i no era així. En els últims temps de Yeltsin, i Yeltsin era un personatge posat per ells, posats pel capital internacional, donant-li suport i fent-li fer tots els papers de l'auca, doncs repartint-se la propietat pública soviètica, donant-la als oligarques amb subhastes fraudulentes i delictives.
Més de la meitat de la riquesa del país, repartida d'aquesta manera, sí, ho expliques molt bé el llibre.
Sí, senyora. I aleshores, per què no es van donar compte? El que indubtablement va prevenir, i se'n va donar, ja no podia fer res, que era Mikhail Gorbachev. És a dir, Mikhail Gorbachev, quan cau el mur de Berlín, el 9 de novembre, veu que allò s'ha acabat. Ja ho veu. I jo vaig estar parlant amb ell després i vaig estar parlant amb el seu màxim home de confiança, el Yakovlev, Alexander Yakovlev, i vam dir, nosaltres ja vam veure que allò s'havia acabat. Llavors, el que van exigir als Estats Units era la dissolució del Pacte de Varsovia i la reunificació d'Alemanya. Això d'entrada. I això ho van exigir amb una cimera que es va fer el 2 i 3 de desembre del 89, poques setmanes després de la caiguda del mur de Berlín, a Malta. I que es fes a Malta no era per casualitat, perquè Malta rima en Jalta. I allà del que es tractava era de revertir tot allò que Stalin havia imposat a Jalta. I a Malta... Sí, allà a Malta, doncs, Gorbachev, doncs, a contracor, d'alguna manera, s'ha d'empassar allò que li posen davant, que és una mena de rendició incondicional, és una mena de rendició incondicional que després s'escenificarà de manera humiliant.
Clar, no, dir, és una rendició escenificada, demostrada, diguem-ne, i segurament soferta, no? I d'aquí una part del que expliques en el llibre de Putin, no? La manera en com es va fer
en
allò,
com es va fer,
la
en
ferida encara cou, diguem-ne.
Va quedar oberta. La ferida va quedar oberta perquè Gorbachev l'únic que els hi va demanar és dir, bé, jo estic d'acord que tots aquests països que hi han caigut, havien caigut tots els països el dia 2 i 3, només faltava Romania, que va caure al cap de 3 setmanes. Però aquests països que indubtablement que surtin del Pacte de Varsovia, el Pacte de Varsovia pràcticament ja no existeix, i que Alemanya es reunifiqui, però que siguin neutrals. Però que siguin neutrals. I això li van dir que sí, que ja s'estudiaria, però amb cap intenció de fer-ho, no? Vull dir, i aleshores la rendició incondicional russa es va fer que es firmés el Tractat de Pau, que no s'havia firmat encara, el Tractat 2+4 a Moscou, el 12 de setembre del 90, i després la reunificació d'Alemanya es va fer el 3 d'octubre del 90. I allà es va acabar tot. Allà ja el que comença ja és un compte enrere per part dels sectors més d'alguna manera ultres, però també patriòtics de la Unió Soviètica per fer fora Gorbachev, que és el cop d'estat d'agost del 91. I allà, a partir d'allí, la Unió Soviètica entra en fase terminal.
Una fase terminal que en una part important de la població russa, com demostra la força i la capacitat que ha tingut després des que ha arribat al poder Putin i de perpetuar-s'hi, no? En el llarg dels anys, hem d'entendre que ha sigut capaç de canalitzar una part d'aquest sentiment, no?, que s'ha anat arrossegant a Rússia amb el temps, i que ell ha sigut canalitzar-lo amb vots, com a mínim amb vots, i amb alguns resultats electorals al darrer, que és un 66 o un 67%
del
vot.
Sí, es mou entre un 64 i un 68%. A l'últim referèndum, aquell referèndum que va haver de fer pel canvi constitucional per poder, d'alguna manera, tenir accés a més mandats, a més períodes, a més períodes de mandats presidencials, i poder-se perpetuar, doncs, el primer referèndum es va haver de sorprendre per la pandèmia, perquè era l'abril, i el segon, que el va fer el maig, el juny, el va guanyar amb un 71% dels vots, amb un 71% de 6.
Són xifres, les que aconsegueix Putin, són xifres que normalment a les democràcies no es veuen. Però, en canvi, la imatge de dictador Putin no la té. Però, en canvi, és un governant absolutament autoritari, diguem-ne, que es tracta l'oposició com se la tracta.
Jo faria aquí alguna precisió.
Com hem d'entendre Putin i la seva Rússia?
Putin té molt d'autòcrata, té molt d'home autoritari, és un kgbista, és un home que presideix un estat policial i, per tant, no es pot dir que Putin sigui un demòcrata. Putin no és un demòcrata.
Però què és Putin? Aquesta és la pregunta.
Què no és Putin? Si Putin, en aquests moments que està passant això, que molta gent que ha llegit i tal, pot passar, bueno, que avui estem a dia 24 de febrer del 2022, del segle XXI, és a dir, no estem a 1 de setembre de 1939 del segle XX, és a dir, però clar, hi ha coses que ja en algun moment hi ha coses que ens ho fan pensar, vull dir, l'atac contra Polònia per part dels nazis amb les mateixes, d'alguna manera, manipulacions argumentals, amb estratègies, amb tàctiques de falsa bandera i tal, acusant amb els polonesos d'atacs que no sabien com o més per poder entrar i ocupar Polònia. Hi ha moments que em recorda el que està passant avui a Ucraïna, més inevitable, perquè jo sóc fill del segle XX també, i sóc fill del segle XXI, sóc fill dels dos segles.
Putin també, eh? Putin també.
Putin també. Aleshores, què haig de pensar? Què no és Putin? I jo no vull pensar que Putin... per això penso que Putin, amb tot, és més intel·ligent i sabrà arribar a mesurar aquesta brutalitat i sabrà arribar al punt on pugui haver-hi un cert equilibri per poder reprendre les negociacions, arribar a posar sobre la taula una altra vegada una conferència de seguretat a Europa, i Ucraïna estarà segurament en alguns llocs més que ara ocupats, i aleshores poder tenir més força per negociar una mena de neutralitat per Ucraïna, com ja és la neutralitat per Finlàndia, i com podria demanar fins i tot per les repúbliques bàltiques, tot i que són de la OTAN. No estem davant d'un psicòpata assassí com Hitler, mentint, dient que no ocuparà els sudets i els ocupa, després ocupa Txecoslovàquia, després es menja Àustria i després s'acaba menjant... O sigui, no estem davant d'uns episodis semblants als del segle XX, als de l'any 39-40 del segle XX. Entre altres coses, perquè és que no tinguem grans lideratges. Indubtablement, Boris Johnson no és Churchill, però tampoc és Chamberlain. I al mateix temps, doncs... ens falta un Roosevelt, indubtablement, perquè el Biden no dona la talla. I Putin no és Stalin, però té una mica de Stalin. No té res, jo diria que no té res de Hitler, no el confonguem, però sí que té de Stalin.
El llibre de Llibert Ferri comença parlant de la City de Moscou. I expliques que, d'alguna manera, aquella City, Putin la posa en marxa també per deixar un llegat, no?
Totalment.
per deixar un llegat
estètic, visual.
Un llegat estètic, visual. Putin, després de tants anys com porta el poder, amb accions com aquesta d'Ucraïna, treballa per perpetuar-se en el poder o per perpetuar-se en la història de Rússia?
Perpetuar-se en la història de Rússia, totalment. Totalment. Ell vol arribar indubtablement al mandat de l'any 36, que tindrà 83 anys. Però això... I si dimiteix, ho farà tenint tot molt, 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 molt pensat i molt ben disposat, tot. No serà una maniobra d'aquelles tàctiques, una vegada més, que és nomenar president amb el seu vicepresident, que era el Medvedev, perquè estigués 4 anys, li guardés el lloc mentre ell feia de primer ministre i després
tornar.
Això no es tornarà a repetir.
Rússia li comprarà aquesta operació a Putin?
És molt probable que Rússia li compri, per una cosa, perquè Rússia no li comprés voldria dir que hi ha una part de la societat russa que ja ha madurat prou, hi ha una part de la gent jove, de la gent que va dels 18 als 40 anys, que és la gent que està d'alguna manera ficada en algun tipus d'activisme opositor, la gent que arrossega en Navalny, i que ara actualment doncs, significa... i que formen part de les classes mitjanes, d'aquest 20% de classes mitjades que diuen que hi ha a les principals nuclis urbans,
sí, a la ciutat.
I que aplega les dues principals ciutats, però aquesta gent, que és d'on surt el suport a Navalny, en aquest moment no signifiquen més del 22-23% de tota la població de Rússia.
Tu planteges una llibre quan hi fa referència i en parles, no? Jo crec que planteges un escenari que dius, home, potser de cara al 2030, no? O a l'entorn del 2030, potser una mica més enllà del 2030, aquest gruix o aquest sector de gent pot ja tenir un gruix suficient, no? Com per tenir una incidència política.
No ho dic jo, sinó que ho va dir un politòleg liberal, un home de la Internacional Liberal, molt poc sospitós de sectari, Nikita Belich, que va dir, ho sento molt, però us tocarà picar pedra molt, i us tocarà picar pedra, això ho va dir el 2010, almenys com 20 anys més.
Aquests
20 anys més arriba al 2030.
Al 2030. Però aquesta Rússia, o primera Rússia, no? Una Rússia primera, diguem-ne, una Rússia de gent urbana, de gent llegida, de gent estudiada, de gent sobretot que han viatjat i que han vist món, no? És a dir, és una Rússia moderna
sentit. De les 12 grans ciutats i del 23% de la població, sí.
Però és una Rússia nacionalista, no? És a dir, Rússia és un país on el nacionalisme, per la història, diguem-ne, i pel que ha significat en el món, diguem-ne...
I per la ubicació geopolítica, indubtablement.
Rússia és un país molt nacionalista, més enllà, diguem-ne, que la gent pugui ser més de dretes, més d'esquerra, més conservadora, sí, de zona rural, de zona urbana. El nacionalisme és un motor polític.
És un motor.
I social, també.
És un motor. És un motor i fins i tot jo diria que en els dos vessants que hi ha de la manera de sentir-se rus. Hi ha una manera de sentir-se rus eslavista, que ja hi caben tot, la major part dels partits ultres, d'ultraesquerra i d'ultradreta, estan ficant, molts dels quals són, els dirigents són assessors de Putin, com Alexander Dugin, un personatge que prové, que ha passat per tot, ha passat pel Partit Comunista, ha passat pels grups d'extrema dreta, ha sigut documentalista del KGB i que té un opuscle que es diu El futur del feixisme roig. O sigui, ell creu en el feixisme roig, en lo bo que té el feixisme i en lo bo que té el comunisme. I aquest és un dels assessors de Putin. Després el que ell va fer plegar, que va ser el seu cap de gabinet durant molt de temps, el Vladislav Surkov, que era l'home que li deia que s'ha de fer un estat policial. I finalment s'ha fet l'estat policial que tenia Surkov al cap. Després s'han barallat en coses com lo d'Ucraïna. No se sap què. Segurament perquè Surkov volia anar a arreglar lo d'Ucraïna abans. No deixar-ho, d'alguna manera, no deixar-ho morir tant, no deixar-ho refredar tant. Però va venir la pandèmia i ja aleshores el va fer fora poc abans de començar la pandèmia. El Putin amb el seu cap de gabinet, amb el Surkov. Va, tota aquesta gent, indubtablement, és la gent que té Putin al voltant. No té liberals, no té socialdemòcrates, té ultres de dreta i d'esquerra. Eh? I en algun moment, d'alguna manera, la nostàlgia per l'estalinisme.
Et feia, feia la referència al nacionalisme, segurament perquè el nacionalisme també en situacions de crisi actua com a cola,
actua,
no?
Actua.
És a dir, és un cohesionador, diguem-ne, que és capaç de posar per damunt ideologies.
Totalment.
O dretes o esquerres. Per tant, entenc que també la comunitat internacional ha de mesurar molt bé, no? Segurament, quina és la seva reacció en aquest moment. No fos cas que si el que... És a dir, si algú aconsegueix, si Putin aconsegueix que la imatge d'atacar-lo amb ell és atacar Rússia, diguem-ne,
hi hagi
aquesta capacitat de compactació,
de repagament, no? General de la població. Totalment. Les enquestes actualment, les enquestes i els sondejos i els estudis demoscòpics i tal, molts d'ells independents, perquè hi ha alguns nuclis independents, el més important del qual és el Centre Levada. El Centre Levada, Putin no l'ha tancat perquè en el fons li serveix també per saber què passa i per exposar davant del món de que no és un estat totalitari, perquè es permet un centre com el Levada. Queda clar que la població russa no vol guerra, no vol guerra. Però això que tu acabes de dir és cert. Si la societat russa se sent molt escanyada, molt humiliada, molt insultada, posada com un estigma de malignitat a Europa, indubtablement es replegarà i es posarà al voltant de...
Ho dic perquè tots aquests dies, escoltant els qui ara són corresponsals a Moscou, a Rússia, com ho vas ser tu, com a corresponsal i com a enviat especial, clar, una de les coses que coincidien tots, independentment del mitjà de comunicació pel qual treballessin, és que la lectura del que estava passant, tal com s'estava explicant a la societat russa, no tenia res a veure, no? a la percepció i a les explicacions que estàvem fent nosaltres del que estava passant. Per tant, és molt probable que, igual que estem tu i jo parlant avui aquí en aquesta ràdio del que està passant a Ucraïna, hi haurà una ràdio a Moscou que ho estarà fent, i segurament la conversa entre el periodista i el convidat, parlant del mateix, no tindrà res a veure.
No tindrà res a veure. I el que anava a dir abans és que dintre de la societat russa, si bé és majoritària, el sentiment cultural, emocional, eslavista, hi ha també un sentiment occidentalista, que és el que d'alguna manera impregna tots aquests sectors opositors, la figura visible del qual seria Navalny i tot el moviment que l'envolta, no? I fins i tot aquests sectors són nacionalistes, són molt nacionalistes. No és el nacionalisme groller, ultra, del Dugin, del Surkov, de personatges intel·lectuals com, que ja no hi és, que va morir Eduard Limonov, ja no és aquest tipus de nacionalista, però és el nacionalisme hi és, no? I això porta a un cert... Clar, cal veure que hi ha hagut un tancament de segles, que no va haver cap revolució democràtica, que la primera revolució democràtica va ser la revolució de febrer, que de fet per nosaltres va ser el març, i que aquella revolució va durar de març a novembre, o de febrer a octubre. Perquè quan es van fer les primeres eleccions lliures a l'Assemblea Constituent Russa al començament, al desembre del 17, com que el partit bolxevic no va arribar pels pèls al 25% dels vots, simplement Lenin el que va fer és dissoldre l'Assemblea Constituent. Per tant, no hi ha hagut eleccions lliures. Les úniques eleccions lliures són les que va convocar Gorbachev al març de 1989.
Estem compartint aquest propòsit a Ràdio Estel aquest cap de setmana amb Llibert Ferri, periodista, corresponsal enviat especial de TV3 a Rússia i a l'Europa de l'Est durant més de 20 anys, parlant del que ha passat aquesta setmana a Ucraïna i de la figura de Vladimir Putin, escoltant també algunes cançons, com sempre, en aquest programa, proposades per la persona amb qui parlem. Llibert Ferri també ha dit: i per què no sona Breakfast in America de Supertramp? Escoltant aquesta cançó de Supertramp, aquest Breakfast in America, parlant amb el Llibert Ferri, comentàvem, Llibert, una mica que tot em sona a vell, no?
Sí, em sona estar vivint un déjà vu, una cosa que ja he vist, que ja he viscut. Jo recordo que tenia 8 anys i recordo el meu pare i la meva mare amorrats a l'aparell de ràdio, sobretot intentant captar alguna emissora estrangera, més que no pas espanyola, la BBC, per saber, amb les emissions que feia en castellà, què estava passant. Què estava passant a l'octubre-novembre de 1956 a Hongria, quan la revolta hongaresa va ser aixafada a sang i foc, els tancs van entrar a Budapest i van matar un grapat de gent entre el 23 d'octubre i el 4 de novembre de 1956. Simplement perquè hi havia un primer ministre comunista, que era Imre Nagy, que va dir que no, que allò no podia ser aquell estat de corrupció, aquell estat de coses, i que calia fer eleccions lliures, i que calia que, en tot cas, era al revés, que Hongria sortís del pacte de Varsovia i no anés a la OTAN, sinó que fos un país neutral. I clar, tot això portem des del 56. Si tirem enrere, diria que portem des del 53, quan els tancs russos van entrar a Berlinès també per reprimir una revolta al Berlinès. Després del 68, amb la repressió de la primavera de Praga a Txecoslovàquia. Després, el 80-81, amb la repressió del moviment de solidaritat a Polònia, doncs amb un cop d'estat militar, posant els militars al poder a Polònia. I ara li toca a Ucraïna. Hi ha coses que no s'han solucionat.
Què és el que més t'ha fascinat, Llibert, a tu personalment, del que és Rússia, del que era la URSS, no? d'aquell entorn, tots aquests anys de feina que hi vas fer, diguem-ne, i després la teva vida, diguem-ne, aquest vincle que hi has mantingut? Què és el que et sembla més fascinant?
Jo hi vaig anar, jo la vaig conèixer quan allò que es volia fer ja no era, ja no era i ja no era possible aconseguir-ho. És a dir, quan jo començo a trepitjar terra russa, terra soviètica, tots els països del bloc de l'est, països satèl·lits i tal, te n'adones que estàs vivint ja la fase terminal. Que aquella gent, que clar, que veus a la gent, sectors de la gent, de la classe treballadora, que més que precaritzats els veus lumpenitzats. veus allò, aquella idea que vam fer córrer durant els últims anys de l'estancament, del que se'n va dir l'estancament del sistema soviètic. Ells fan veure que treballen, nosaltres fem veure que treballem i ells fan veure que ens paguen. Clar, quan la corrupció de tipus moral arriba a aquests nivells, és que ja no pots esperar gaires coses
un país,
més.
Tu que vas conèixer un país en vies de destrucció...
En vies de destrucció.
Que es va destruir. És a dir, tu vas poder comprovar en aquells 20 anys la destrucció d'un país i d'una societat on que era inviable viure, no?
Sí, que caia a trossos. Sí, literalment, anava caient a trossos. Anava caient a trossos tot, els edificis del carrer, les carreteres, les centrals nuclears, Txernòbil...
Rússia és allò tan a prop i tan lluny, no? És a dir, no, que són 4 hores d'avió, 5 hores d'avió d'aquí a Moscou.
3 hores.
Però és un altre món, és a dir, no té res a veure, no? I segurament des d'Europa no tenim aquesta percepció, sobretot un ciutadà que no hi hagi viatjat i que coneix les relacions d'Europa amb Rússia a través dels mitjans de comunicació, no som conscients, no? Diguem-ne, no. Del món a part que implica Rússia.
És un altre món a part i ple de contradiccions, i a més hi ha una cosa, també hi ha per la gent que hem viscut allà i que hem estat allà i hem conegut a altra gent i tal. Jo allà he conegut a les millors persones que he conegut a la meva vida. Potser si he conegut gent bona ha sigut a dos llocs. A la Barceloneta, on vivien al carrer dels meus avis, possiblement per un fet de que jo era petit i d'alguna manera quan ets petit copses la bondat i copses el que no és la bondat i tal, copses una mica, més que les persones, copses l'ànima de les persones. I jo a Rússia també vaig copsar l'ànima de les persones, l'ànima positiva, la bona gent, i la bona gent és, et sents molt bé amb ells.
Era fàcil ser un estranger a la Rússia dels 80?
Al principi, quan et coneixen, sí. Al principi, quan et coneixen, hi ha com una mena de sentiment d'apartament, d'apartar-se, de no parlar massa i tal. Però de mica en mica es van acostant. De mica en mica, sobretot si tu fas passos i tal, i veuen que tu ets una persona que s'interessa per les seves coses, que no vas a ja, és que el que hi havia, el que jo vaig conèixer, és una gran falta d'autoestima. Una gran falta d'autoestima a la gent. L'alcohol estava molt extès. La gent estava amb una... Emocionalment, Rússia s'estava ensorrant també emocionalment.
Era un país amb pobresa extrema, amb addicció extrema.
Amb addiccions, amb pobreses extremes. I després, quan va venir l'ensorrament de la Unió Soviètica en tota la zona, no són xifres meves, són xifres del Joseph Stiglitz, que aleshores era vicedirector del Banc Mundial. Clar, vull dir que va caure el PIB, els índexs de producció de PIB van caure doncs el 70, el 80%. Vull dir, d'un dia per l'altre, milions de persones van ser empeses a la pobresa més insuportable.
Ja, perquè m'estava parlant d'un país que en aquell moment es va reconstruir, no sé si aquesta és la paraula, en base a una corrupció sistèmica, no? Diguem-ne que en el llibre jo crec que ho reflecteixes molt bé, no? De com tot aquell entorn del KGB s'acaba repartint al país, no?
S'acaba repartint al país
i els diners i el poder, diguem-ne.
A l'etapa Putin.
Sí,
no, no. A l'etapa Putin és quan s'acaben repartint al país els KGB.
Per això dic que tot aquell trencament...
3 de cada 4 dels executius són KGBistes, però abans del KGB s'ho van repartir ja el mateix Comitè Central, la major part d'empreses públiques subestades i de manera delictiva, els beneficiaris eren membres de les estructures administratives i membres del partit i del Comitè Central.
Però en canvi Rússia és un país que, és a dir, malgrat aquest nivell d'autodestrucció o de runa o de misèria interna, mai ha perdut l'orgull, no? Que segurament lliga una mica amb aquest sentiment nacionalista històric, no?
Exactament, no ha perdut l'orgull i tornem a aquella frase de Putin, no? Vull dir, ens han humiliat, allò va ser una rendició incondicional escenificada, la catàstrofe més gran econòmica, política, humana, d'un país industrial en temps de pau, tal, tal, tal. no van voler, tot i que a Occident hi havia nuclis financers interessats en poder fer un pla Marshall per evitar simplement que no hi hagués aquell daltabaix tan fort i tal, i no ho van permetre, i bueno, i ens van abocar a la misèria més absoluta i a l'humiliació més absoluta, i això tindrà conseqüències.
Clar, abans deies, no? Tinc una mica la sensació de viure en un déjà vu, no? Segurament aquests dies, a partir del que passava dijous, molta gent pot pensar, ostres, i ara per què Putin decideix mantenir-li aquest pols a Europa per proximitat, no? Perquè al capdavall estem parlant d'un conflicte que és a la frontera, que és a la frontera europea. Clar, jo pensava, la percepció pròxima és d'aquest enfrontament entre Rússia i els Estats Units i la Guerra Freda, però en realitat la història de Rússia i la d'Europa és una història de tensió des de l'edat mitjana, pràcticament. És a dir, és a dir, el que està fent Putin respecte a Europa, això sí que forma part, diguem-ne, no? de l'ADN territorial entre la zona europea i la zona russa, de tensió i aquesta expansió permanent, no? de Rússia cap a Europa.
Aquesta tendència a anar cap a Europa, aparentment, teòricament, per protegir-se, perquè com més tros tinguin d'Europa, no hi ha. Ucraïna ja és el límit per ells històric.
Sí, sí.
Històric. Perquè Ucraïna, en rus, vol dir terra de frontera. Per tant, Ucraïna ja, i per tant, és terra de frontera, a la qual doncs, han sorgit la gent parla rus a l'est i tal, cada vegada, en la mesura que anem de l'est a l'oest, cada vegada hi ha menys gent que parla rus, i més gent, i després gent que barreja, i després gent que parla ucraïnès. Però que això ni tan sols Putin l'altre dia en el discurs ho volia reconèixer, ho desconeixia. Deia que Ucraïna era una mena d'esguerro, no? Erràtic, simplement que per culpa de Lenin, doncs, que va prometre l'autodeterminació dels pobles i tal, doncs aquelles terres que estaven totalment inconexes i que formaven part de diferents orígens, de diferents imperis, de l'austrohongarès, de Rússia, de la part més russificada, la llengua, que també és una cosa, per ells és que és un esguerro, no se sap fins a quin, ho diuen, ho menys tenen, no sap fins a quin punt pot ser un dialecte del rus, tot això ho dilueixen. Doncs, i per tant, allò, en el moment en què tu, és el que passa, deshumanitzes aquest adversari, li treus allò de dignitat, de nació, de cultura, de llengua, ja el poses d'alguna manera ben a punt per poder-lo atacar.
De fet, en el nacionalisme rus més exacerbat, al final qui ha fet l'origen, no? de la mare Rússia, de l'imperi del rus, sí, diguem-ne, és Kiev, no? Que avui és la capital ucraïnesa, no? Però en el nacionalisme més acèrrim rus, allà és on neix tot, no? Al capdavall.
Sí.
Vull dir que és ben bé a casa seva. Doncs,
allò ho consideren terra russa, no? De la mateixa manera que...
I pensava pel no, que feia referència al significat de l'acrònim, no? De terra de frontera. Vull dir que és un terra de frontera, però en realitat és també terra mare, no? Per una part de Rússia, diguem-ne.
És terra de frontera i terra mare perquè allà s'ajunten les dues coses. Però, clar, això també podríem veure aquí. Vull dir, Catalunya és terra de frontera perquè era la marca hispànica entre els terrenys i l'imperi carolingi. I després, quan es va expandir, doncs sempre va haver una tendència a negar la condició de poble, sigui ja pel nom de les institucions històriques o perquè no va ser mai regne, perquè sempre va ser un principat, i fins i tot, no sé, quan van entrar a Barcelona, el que després va ser director de l'Avantguàrdia, però que en aquell moment estava junt al govern civil i escrivia a l'ABC de Sevilla, el Luis de Galinsoga, té un article que diu i tan fuerte era el odio del separatismo hacia todo lo español que se inventaron una lengua catalana.
Hi ha llibres que són molt recomanables...
I això és molt... Vull dir, hi ha paral·lelismes.
Ja deia que hi ha llibres que estan molt bé perquè estan molt ben fets, hi ha llibres que estan molt bé perquè tenen el do de l'oportunitat d'aparèixer quan toca. Putin, 30 anys després del final de l'URSS, és el llibre del Llibert Ferri, I està molt bé per totes dues coses, perquè està molt ben fet, perquè és molt interessant de llegir i perquè la història ha volgut que l'oportunitat, és a dir, el moment en el qual havia d'aparèixer aquest llibre, ha fet que tingui tot el sentit del món de llegir-lo ara. Jo l'he disfrutat molt i des d'aquí us el recomano si a partir de tot el que està passant a Ucraïna la figura de Putin desperta el vostre interès. Llibert Ferri, un plaer.
Un plaer estar aquí amb vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Haver tingut aquesta conversa.
Que vagi molt bé. A tots els que ens esteu escoltant, gràcies també per compartir aquest propòsit i us esperem la propera setmana, com sempre, aquí a Ràdio Estel. Acabarem amb una altra cançó triada pel Llibert, en aquest cas, Another Brick in the Wall, de Pink Floyd.
Draw.